la lliçó, hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
El meu poble i jo, amb Rafael García. Nova temporada, tots els dimarts a la una.
Unir per sempre el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo. La mateixa sort...
Bon dia, bon dimarts. Les setmanes passen ràpides, ràpides com la bala. Bueno, aquí estem. I estem a veure què ens diu la Marina Rossell.
Que es van dessagnant en la resplendor de l'herba sota un raig de sol glaçat. Quanta, quanta, quanta guerra dels perduts i oblidats, homes i dones que esperen en tants carrers desolats. És el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí. Quanta, quanta, quanta guerra, qui els rescabalarà? Qui ha destruït el seu poble i els seus camps d'arròs amarg? Quanta, quanta, quanta guerra, nens i nenes desarmats, d'ulls oberts molt grans i tendres, que ens pregunten cap on van. És el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí.
Senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Bé, doncs, salutacions de nou a tothom el que segueix aquest programa. I com deia, i ens ha començat a obrir avui el programa la Marina Rossell, és el destí, el maleït destí d'aquell temps del poble, i a vegades també, en fi, la història a vegades repeteix i a vegades no. Bueno, hem començat amb la Marina Rossell perquè el dimarts passat vam acabar doncs parlant de les actes de l'Ajuntament que s'escrivien en català. Després doncs, van llegir aquí el retorn de l'alcalde Teodor Colet i Fontanilles, que era un dels també dels que estaven a favor, en fi, no ho sé. Després vam parlar del primer alcalde, el Josep Martí Navarro, que va presidir doncs, l'acte de la República d'aquell temps. Però han acabat, doncs, dèiem doncs, que a conseqüències de tot això, com ha dit la cançó, que la guerra doncs, té coses desfetes i famílies. Doncs avui ja us vaig anunciar que parlaríem dels nens de Madrid i de Màlaga refugiats aquí a Roda.
Senyor servidor, som indestriables el meu poble i jo.
L'altre dia comentant, doncs, un dels seguidors que em segueixen sempre en el programa, la meva gran companya, estimada Pepita, i sa filla, doncs comentaven això dels nens, com que vaig anunciar això dels nens de Madrid, ells em van fer recordar que jo quan era jove, bueno, me'n recordava que aquí a Roda deien uns nens de Madrid, els madrilenyos que veranejaven per aquí, i es veu que ells m'han referit que això eren familiars, més o menys d'aquells nens. Vam estar comentant aquest d'això, jo no me'n recordava. En fi, i ells es van oferir, doncs, algun dia, potser, si pogués lograr algun contacte, que per casualitat estiguessin per aquí, poguéssim, doncs mira, estaria bé fer-los una miqueta d'entrevista i que ens expliquessin una miqueta d'història de com van arribar. En fi, això són coses que la gent, quan veu pel carrer, doncs comenten, els pocs gent que queden d'aquí a Roda, que van passar les trifulques, en fi. Doncs jo, mica en mica, vaig recollint i, bonament, molta gent m'ho comenten i, en fi, espero que tinguem la sort que algun dia puguem contactar amb aquesta gent. En fi, nosaltres continuarem la data i les històries d'avui, d'aquesta mitjoreta del meu poble i jo.
És el meu poble i jo.
Bé, doncs, comencem amb el relat aquest dels nens de Madrid i de Màlaga que es van refugiar aquí a Roda. La greu situació de perill i escassesa d'aliments que sofrí, doncs, la capital de Madrid aconsellà fer una evacuació massiva de nens i nenes cap a les regions republicanes, doncs, encara no castigades per la guerra, com era el cas de Catalunya, i en especial dels pobles rurals més apartats, doncs, diguéssim, de la línia de guerra. A Roda li tocà admetre a uns 25 distribuïts per les diverses cases. Arribaren al mes de novembre del 1936. Tenien edats entre els 8 i els 12 anys. La impressió fou que eren nens i nenes de famílies de les barriades més humils de Madrid, molt, molt castigades per les dificultats d'aquella vida. Molt desconfiats a causa, doncs, dels escarments que haurien viscut i, en general, més agressius que els nens de Roda. Més violents de paraula i de fets, i molt més descarats en qüestions morals com la sexualitat, l'apropiació de béns aliens i el respecte envers els més grans. Això, doncs, naturalment, no per madrilenys, sinó per la adversitat de les circumstàncies que haurien viscut. En qualsevol cas, s'adaptaren perfectament a les famílies que els acollien i comprengueren i parlaren de seguida el català. Qui us parla, doncs, en recorda un que s'allotja a casa seva amb la mateixa cordialitat d'un germà. Es refereix, doncs, al que va escriure el llibre, Massal. Diu que el mes d'octubre de l'any 1937 n'arribaren un altre grup, alguns amb tota la família, que s'hostejaven doncs, a la casa de les monges, un grup de nenes, i en cases desocupades les famílies. O sigui que les monges estaven les nenes i en les cases desocupades les famílies. Aquests no eren madrilenys, sinó malaguenys. En mantenir-se en grups, no s'adaptaren com els madrilenys, ni aprengueren el català amb la mateixa facilitat, però quedaren també integrats en el poble, sense greus dificultats. De tota la vida, Catalunya, país, nostre país i els pobles són gent acollidora. Com deia el foraster, sou tots molt bona gent.
El meu poble i jo, el meu poble i jo.
Diu doncs que, acabada la guerra, retornaren quasi tots als seus llocs d'origen, mantenint molts d'ells estretes relacions d'amistat amb les famílies que els varen acollir. Roda deixava escrita una nova pàgina de la seva història, testimoni de la seva proverbial solidaritat i del seu sentit de l'hospitalitat.
La mateixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo.
I anem a explicar un altre apartat. Bastant, aquest sí que és bastant fumudet. En fi, t'acolleixen i tot la gent, però la manca d'aliments, racionament i gana. Com totes les guerres, la nostra guerra no portà precisament beneficis pel poble, i sí, en canvi, que portà moltes calamitats. Destrucció, detencions, morts, ferits, enfrontaments socials, malalties, pànic, molt de pànic i gana, molta, molta gana. Escassejaren tots els aliments i entre ells el primer i més important, que fou el pa.
Som indestriables, el meu poble i jo.
Curiosament, les zones cerealistes d'Espanya quedaren quasi totes en les regions insurrectes. I aquí doncs, el gran esforç productiu s'orientà doncs, cap a la guerra, cosa de la qual es ressentí de seguida l'agricultura. I el poc que es collia es destinava preferentment a alimentar els soldats del front de guerra. Les coses anaven així, i aquell descontrol i desordre general de què abans hem parlat hi feia la resta. El febrer de 1937, només feia 6 mesos de començar la guerra, ja es va haver d'implantar un sistema de targetes de racionament que van servir de ben poc perquè el que es distribuïa amb les targetes era, al seu torn, també ben poc. La moneda es devaluava a passos de gegant. Era evident que la maquineta encunyadora no parava ni un instant. I això doncs, sumat a l'escassesa real d'aliments, va fer que, popularment, la moneda fos ràpidament despreciada i substituïda per un sistema d'intercanvis directes de mercaderies. Doncs de manera que res es comprava ni es venia amb diners. Tot s'intercanviava, és clar. I naturalment, l'intercanvi va ser d'immediat rigorosament i amenaçadorament prohibit. Però però és que el mateix servei oficial d'avituallaments del govern vingui, doncs, amb vocacions a roda, subministrant, per exemple, pa a canvi d'altres mercaderies com taronges. En fi, tot anava d'aquesta manera. Diu que qui escriu aquestes notes, que aleshores tenia 8 anys, va ser enviat al poble algunes vegades per la seva família des de la masia on vivia, amb un saquet de tarongers, de taronges, per intercanviar-les per pa. A la cooperativa municipal establerta al carrer de Sant Salvador, a Cal Americano. Però el pa, a base de xuscos de soldat, ni tan sols entrava a la cooperativa, sinó que li era intercanviat per les taronges directament des d'un camió oficial del referit servei d'avituallaments parat davant la portalada.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, meu poble i jo.
Ara anem per un altre apartat. El primer telèfon a roda durant la guerra.
El meu poble i jo, senyor servidor...
Diu que va ser, per fi, la guerra la que va portar el primer telèfon a roda. Ves per on, no? Hi ha coses que són donat per mi, aquí va portar el telèfon. La primera sol·licitud oficial de telèfon públic l'havia fet Roda l'any 1921, sent alcalde en Ramon Mercader Navarro. L'intent fracassà i a finals del mateix any es repetí la petició i també el fracàs. Havia tardat 15 anys en arribar. Aquestes coses, doncs, anaven d'aquesta manera.
El meu poble i jo, senyor servidor, som indestriables.
Diu que a partir d'aquí es reiterà la petició als anys 1926. No tenia encara telèfon cap poble de l'entorn, ni tan sols Torredembarra. El 1934-35, doncs, després va haver noves gestions a l'abril del 1936, que oferien per primera vegada resultats esperançadors per haver-se constituït la Generalitat de Catalunya, que havia assumit aquesta, doncs, funció. En els mesos següents s'arribà a uns primers acords i a cavall del mes de desembre del 1936 i el gener del 1937 s'instal·là per fi el telèfon públic a Roda de Barà. És a dir, va haver de ser gràcies a un govern de la Generalitat i en plena guerra civil.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, meu poble i jo.
I per què no abans? Perquè es tardaren 16 anys només, i doncs només tenim una resposta, per desídia, per incompetència i per desconsideració dels que ens governaren. Si la Generalitat ho resolgués en 4 anys, per què els altres no ho feren, doncs, en els 16 anys anteriors? Clar, si hagués 4 anys ho van poder. En fi, aquest primer telèfon públic de Roda s'instal·là a la casa d'en Ramon Formatger. Ramon Formatger. Al carrer Major, Baixada de les Monges. El mateix mes de gener d'aquell any 1937 ja sol·licitaren extensió de telèfon a domicili 4 veïns del poble.
Ens uni per sempre el meu poble i jo.
O sigui que el primer telèfon s'instal·là a la casa d'en Ramon Formatger. Doncs, al carrer i la Baixada de les Monges, perquè la gent ho entengui.
Som indestriables, el meu poble i jo.
Diu, però l'alegria dura poc a la casa dels pobres. Ui, i ho diu el refrany. I és que si la guerra portar el telèfon a roda, en perdre's la guerra també es perdrà. Es va perdre, doncs, el telèfon. Per uns quants dies, no. Fou per 10 anys. Per què? Perquè si algú ho sap, que ho expliqui. A molts ens fa vergonya aportar la possible resposta d'aquests interrogants.
I per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo, senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Altra volta, sol·licitud, gestions, contactes amb persones influents, recomanacions i ineficàcia. Vuelva usted mañana, señor. Gestions des de l'any 1940 i el 1941, amb la col·laboració voluntariosa, doncs, però inútil, d'en Florcelo, Puig. El 1942, el 1943, doncs fent constar que els pals i la línia ja estaven instal·lats davant de la guerra, doncs noves gestions el 1945 i el 1949. I a primers del 1950, no hi ha doncs constància del dia exacte, Roda devrà recuperar el telèfon. Alegria, però per què? Perquè 10 anys sense telèfon no ho explicaven, no s'ho sabien explicar la gent. Per què 10 anys sense telèfon, si ja el tenien?
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, meu poble i jo.
Diguem, per tant, que el telèfon no arriba a Roda fins que manà la Generalitat de Catalunya, desembre del 1936 o el gener del 1937. 16 anys d'espera. Però que en deixar de manar la Generalitat no tornà a arribar fins a haver de complert un nou període de càstig de 10 anys, gener del 1950. En fi, com deia al principi la Marina Rosell, sempre paguen els febles i pateixen tots els desacords i els desenganys de la gent que manen.
El meu poble i jo, senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Nosaltres ja ens n'haurem d'anar acomiadant, però el pròxim dimarts començaré un relat i ens parlarem d'un metge singular. Alguns ja ho recordaran. Del doctor Leopoldo Goytisolo Taltabull. Això, en fi, diu que el doctor Taltabull va ser metge a Roda durant la Guerra Civil tot l'any 1938 i principis del 1939. Fins que acabà la guerra, cedí doncs la plaça a l'interior metge titular de Roda, don Josep Pujol Pellissa. Jo ho deixo aquí. I us deixo doncs amb el Jordi Barne, i que ell ens diu doncs a veure què passa pel meu país.
El meu país a vora terra, la meva terra arran de mar. País que tens tres fons de neu que es fan un camí dins del bosc. L'ombra d'un pi i un pomedor, un cep torcit vora el sender, un mas petit amb el cubell d'un prat tot verd, tot moll, tot vell. Un mas petit amb el cubell d'un prat tot verd, tot molt, tot verd. El meu país, a vora terra, la meva terra, arran de mar. Punta de sorra, arran de mar. Plana i llarga, a vora terra. Pinyes que es mengen els estanys.
Bueno, doncs, amb la veu de Jordi Barre, que ens interpreta el nou, el meu país, el nostre país. Jo m'acomiado a tots vosaltres fins el dimarts que ve. I en repetició a les 8, per si algú no ha sigut a temps, d'escoltar. Bé, amics, gràcies per haver-me seguit. I dimarts més.
En la cara d'alguns infants, el meu país, a vora terra, la meva terra, arran de mar. País que inventa l'any i el temps, i cada dia et diferent. I com la dona que estimem, tornar-ho a cada moment. I com la dona que estimem, tornant-ho a cada moment. El meu país, a vora terra, la meva terra, arran de mar. El meu país, a vora terra, la meva terra, arran de mar.